Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes a una edició especial d'aquest Hotel Suís. El Centre d'Esports Sabadell s'ha classificat pels play-offs d'ascens de segona, primera federació, i estem pendents de saber d'aquí a res, a uns minutets, qui serà el rival aquest mateix diumenge ja a la nova Creu Alta. Ho sabeu des d'ahir al migdia, per tant, gairebé simplement repassar el que qui més qui menys tot arlequinatge ha fet càbales, ha fet desitjos de qui vol i qui no vol, però per si de cas, el Sabadell com a quart classificat jugarà contra un tercer que no sigui del seu grup, és a dir, el Sant Andreu no compta, i els possibles rivals, 25% de possibilitats per cadascun, és l'Avilés Industrial d'una banda, de l'altra tindria el punt de morbositat nostàlgica de tornar a Eibar, però per jugar contra el filial del conjunt basc també és possible rival l'UCAM Múrcia o el Talavera. Són els quatre equips als quals es pot enfrontar el Sabadell, i el sorteig és d'aquí a uns minuts. Dic que el programa és especial perquè no hi haurà editorial, sumari, etc, etc, i perquè si no ho heu fet ja al llarg de tots aquests anys, si ens voleu posar a cara, no només estem a l'antena de Ràdio Sabadell, sinó hi ha un bon grapat de persones ja al Twitch de l'emissora, a twitch.tv/Ràdio Sabadell. No cal ni tan sols descarregar l'aplicació per veure'ns en directe i per veure tot el que succeeixi a les Roces, a la seu de la Federació Espanyola de Futbol, on d'aquí a 11 minuts mal comptats, si van en hora, que no és costum a l'ens federatiu, començarem a conèixer ja els aparellaments d'aquestes eliminatòries d'ascens. Per aquí, per l'estudi 1 i no 2, com és habitual de Ràdio Sabadell, aniran passant els Sergi Parc, Pau Vituri i companyia, i aquí a la meva esquerra tinc ja el Sergi Garcés amb el mòbil a la mà. Sergi, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Preferències, va, tu qui vols, qui no vols?
No sé si ho vaig dir ahir i si he anat canviant al llarg de les últimes hores, però voldria evitar el Real... El Real Murcia. L'UCAM Murcia el voldria evitar, si puc triar. I lluny del punt nostàlgic, que no toca ja en l'ambient generalitzat, no un ànim, però sí generalitzat, m'agradaria anar a Avilés, cap a Astúries.
Ah, t'agradaria, eh? Per alguna raó en concret?
No. Eibar, si fos Ipurua, també t'ho podria signar. Em fa una mica de respecte que acabem anant a la ciutat esportiva de Dumbe, però posats a triar, ja et dic. No em diguis per què, tampoc tinc gaire coneixement més enllà del que hem pogut repassar les últimes hores de com més els uns i els altres, però em faria gràcia anar cap al Principat d'Astúries i jugar contra l'Avilés Industrial.
Ahir ja ho comentàvem, que és un conjunt l'asturià que fa braçalets de capità basats en la ciutat que visita. Per tant, tindríem un braçalet, m'imagino, especial de Sabadell. O sigui...
Ja ho vaig dir ahir, la broma, no? Potser ens fan un llaminer dins del braçalet.
M'encantaria.
O la bussi.
Tindria tirada, es vendria, si em posen a la venda.
El tema és que és un només i que teòricament queda pel club.
Com hi hagi algú a Avilés ara connectat d'aquí, diu, calla, que aquests diuen que hem de fer un llaminer o alguna cosa així, imagina't-los. A través del chat que tenim ja 150 persones, és pura bogeria, lo del Sabadell, o sigui, un dilluns al migdia, sorteig, hi ha 150 persones, acabem de connectar just ara, i encara no és l'hora del sorteig, per tant, benvinguts i benvingudes tots. Vaig llegint, el Víctor Merino diu l'Eibar B, el Marcos a UCAM Murcia no el venia en pintura, el Vicenç caurà a l'UCAM, és que hi ha un fotimer de respostes. Aquí voleu, diu el Mengot, l'Avilés primer, després l'Eibar, després l'UCAM i no vol el Talavera.
Aquesta em sorprèn.
Sí, a mi també.
Sí, Talavera com a última opció, eh?
És veritat que ha sumat molts punts, després ho repassarem. Mm-hmm. El Toni, jo, Talavera o Avilés, tots cap a Eibar, diu el Charlie, o el Quim Avilés, vaja, que va bullint al chat i a nosaltres que ens agrada. Anirem repassant també després d'aquí a una estona. Tu no marxis, Sergi?
No.
Tenim per aquí, però acaba de creuar-se al plano i ja ha escrit al chat dient, soc una mica Roger Benet. Pau Vituri, com estàs?
Bona tarda, bon dia, el que sigui, bon dilluns.
Què vas, amb jet lag encara, de l'hora de diferència, de Grècia?
Encara una mica, sí.
Tu qui vols, va?
Jo ho vaig dir, crec que ho he dit en cercles, en els nostres cercles, que a mi per un tema emocional, jo vull l'Eibar. Bàsicament perquè desconec els quatre, vull dir, sent sincers, no conec cap dels quatre equips. Per tant... prefereixo el filial de l'Eibar per aquest punt, aquest component emocional. Si és per un tema de dinàmiques,
també,
una altra raó. I si és per aquest motiu, no voldria el Talavera.
Dit això, el Vituri ve a parlar d'altres esports, de waterpolo per començar, perquè farem un repàs molt ràpid a tot el que hem tingut aquest cap de setmana, que no ha estat poc. Ell ha vingut del Pireu, ahir mateix arribava en l'expedició de l'Estelpul Natació Sabadell, de narrar això que escoltareu ara.
10 segons. Fintava, Ari Ruiz, la passada no és bona, la passada no és bona, recupera l'Estelpul, no, recupera finalment el xut, gol, no m'ho crec. No m'ho puc creure. A 2,4 segons.
A 2,4 segons es va escapar la vuitena. Vituri, Sant Andreu, campió d'Europa per primera vegada, des d'aquí l'enhorabona, desenllaç molt cruel. És que, clar, l'Estelpul la va caronar tant amb els dits que l'equip de David Palma va anar per davant en tot moment en el marcador i només això que escoltàvem ara amb la teva narració, a falta de 2 segons, es va quedar amb un pam de nas, amb la mel als llavis, com li vulguis dir.
Encara fa mal, escoltar el que va passar, amb les imatges molt vives, molt presents. Va ser un desenllaç, com diem, molt cruel, perquè la final de l'Estelpul realment va ser bona. Fins als últims minuts va anar per davant en el marcador i amb el 8-6 va tenir opcions de sentenciar, no ho va fer, i a partir d'aquí col·lapsa en atac, el Sant Andreu que va olorar sang i va fer aquesta estocada final amb el 8-9 que el va transformar la jove Caralt Anton. Falten només 2,4 segons pel final. Evidentment, amb aquest cruel desenllaç, doncs, cares llargues, desolació, i un exemple, per exemple, valgui la redundància, era la capitana Mati Ortiz, que disputava al Pireu la seva última Champions.
A l'acabar m'he quedat, com dient, no m'ho puc creure. Després m'ha sortit plorar, perquè al final doncs, acabar així la carrera esportiva no és el que més m'agradaria, però sincerament no ho dic per mi. Jo volia aixecar aquesta vuitena, però no la volia aixecar només per mi, la volia aixecar, com ja vaig dir fa uns dies, per la Rita Quetzeli, que tampoc havia guanyat cap. La volia aixecar per aquest equip, perquè crec que aquest any ha sigut un any dur i crec que ens ho mereixíem.
Això pel que fa a les reaccions en clau Sabadell, l'altra cara de la moneda, evidentment, Adri, aquesta alegria andrauenca.
Plors, però d'alegria, no? D'emoció.
Sí, una plantilla molt jove, amb unes quantes jugadores sabadellenques, unes quantes ex del club, com Gisela Ferrer, i aquí sentim per aquest ordre una Marina Cordobés que estava totalment exultant i l'MVP de la final, que va ser Nona Pérez.
Ara mateix estic molt emocionada i jo crec que l'equip ha fet un esforç immens. La Sabadell és un equip amb molt de nivell, amb jugadores de moltíssima experiència, però jo crec que nosaltres volíem això de totes les maneres i hem tret d'allà on no teníem forces per aconseguir-ho.
Li comentava a una meva companya que és el primer cop que ens hem posat davant del marcador a falta de 2 segons per guanyar el partit, però bueno, no es necessita més en una final d'una Champions. De fet, han tingut moltes oportunitats de pilota al pal, a la ratlla, que es podrien haver anat més al marcador, però ens hem mirat, hem dit que no baixaríem els braços i que sobretot que la defensa sigui sòlida perquè els gols vindrien sols.
Doncs aquesta era l'alegria per part del Sant Andreu que, com diem, Adri, s'estrenen al palmarès d'aquesta Champions. A tot això dir que l'expedició de l'Estelpul va aterrar ahir a la tarda procedent d'Atenes, del Pireu, i aquesta mateixa setmana comença a preparar l'últim títol que queda en joc aquesta temporada, la Lliga. Dijous, segon partit de la semifinal a la piscina del Mataró, sense les estatunidenques ja Tara Prentis ni Maggie Stephens. El dia abans, per cert, es juga a Canllong el tercer i definitiu de la sèrie del Keio masculí, dimecres, que ahir tenia l'opció de segellar el bitllet per la final, però va caure la nova escullera del Barcelona per un ajustat 12-11, i això que l'equip de Quim Colet va estar a punt de remuntar el 12-6, va tancar el partit amb un parcial de 0-5, 12-6, que reflectia el marcador d'aquesta nova escullera, a un minut per acabar el tercer quart.
Te'n recordes com era Gràcies en grec o no?
No, evidentment.
Perfecte, evidentment, si m'agrada, no. Després d'uns dies allà a Atenes. Estaràs amb la web, no, tu?
Sí, estic flipant, sí, no. Gairebé 200 persones al Twitch. Només dic que les espero també aquesta tarda aquí al Tribuna.
No? Hi haurà més teca,
Deixa'm fer la falqueta.
He anat llegint a les 8, per ser, al Tribuna Preferent amb el Pau Vituri. He anat apuntant coses com, per exemple, el José María Cava, el murciano, que deia vull Ucamp per ser un camp gran on tots hi cabem segur i amb ambient fred. Hi havia gent que deia que el Talavera no, per una possible encerrona, llegia el
xat. El Pere, que diu, segur que els rivals no volen el Sabadell, fent la pregunta a la inversa. El Marc, que diu, que no hem perdut contra cap filial. De fet, són 4 victòries fora de casa i només la X a casa contra el València Mestalla. O sigui que increïble el rendiment aquesta temporada contra els 4B del grup. O el Romà, que en la línia del que dèiem abans, diu, no vull un equip que arribi enratxat a aquest playoff. Anem a parlar d'en Vol també, va. Ah, ajupit per no sortir en plan Tubituri passa per davant, ja has passat a l'hora d'entrar i que es noti també el sortir. Insistim, per si avui esteu escoltant això i no veient-ho, que al canal de Twitch ens podeu veure les carones, expectants també, a veure qui toca el Sabadell al sorteig que s'ha de dur a terme a les Roces d'aquí a uns minuts. Connectarem de seguida i si va en hora l'escoltarem en directe, si no doncs anirem fent temps ara parlant, per exemple, de les eliminatòries d'ascens de l'OAR, que també té sorteig aquesta tarda. Abans d'ahir, anava a dir ahir, abans d'ahir era l'home Twitch, el Sergi Parc, des del carrer Bocaccio. Hola, per aquí, tu com estàs?
Què tal, Adri, com estàs?
Clar, en aquest cas és un sorteig que no té tants al·licients com en el cas del centre d'esports, perquè els rivals els sabem i només cal saber la seu, que no sé si se sap avui, i sobretot l'ordre, el calendari.
Sí, en teoria s'ha d'anunciar la seu, però com dius, el que coneixerem també és aquest ordre del calendari, perquè els rivals que tindrà l'OAR Gràcia femení en aquesta lligueta final per pujar a or ja es coneixen, són un altre català, el Lleida, l'Errotavarri d'Ermua del País Basc i el Xar Colores Zaragoza. I atenció, Adri, perquè com l'any passat sembla ser, però no està confirmat encara, que les aragoneses tenen molts números de tornar a organitzar aquestes fases. Així ho creu també, com a mínim, una de les jugadores de l'OAR, l'Alba Martín.
Pel que es diu una mica, pot ser que es repeteixi a Saragossa, i per nosaltres, pues bé, perquè al final és un lloc que està a prop, que també ens permet, pues, a l'afició, si vol viatjar, poder viatjar, i ja va ser l'any passat, o sigui que jo crec que el que sona és això, però no sé. A l'OAR sí que crec que no ho demani, però bueno.
Potser ho podria demanar a l'OAR, qui sap, Adri, qui sap. També deia la seva, en aquest sentit, l'entrenadora Carol Carmona.
Jo que sigui a prop. Si és a prop, bé, perquè així podrà venir la nostra gent a animar-nos, i a partir d'aquí sigui. Hi ha equips que tenen diferència de gols en positiu, però s'han de jugar els partits, han d'anar a fora i el partit s'ha de jugar, perquè potser aquesta avantatge de gols la poden perdre si l'altre equip apreta, i mai es pot saber. Per tant, no diré cap equip, però sí que m'agradaria, òbviament, que fos a prop.
És que serà a prop pràcticament segur. El més lluny és Ermua, que ja va desplaçar-se fa un parell d'anys l'afició gracienca a Sarauts, per tant és un desplaçament molt, molt similar. Han caigut els equips gallecs, cordobesos, etc, que hi havia, sí, en aquesta ronda prèvia. Per tant, o Lleida o Zaragoza, o Saragossa, vaja, o Ermua, o directament aquí a l'OAR. El sorteig
a les
5.
A les 5 de la tarda, i recorda que aquesta lligueta final serà del 16 al 18 de maig, entre divendres i diumenge, i els dos primers classificats d'aquesta lligueta seran els que pujaran a divisió d'honor. I recordem també que l'OAR s'hi ha classificat per tercer any seguit, després de superar aquesta eliminatòria prèvia contra Gijón. Van guanyar de 4 a l'anada i dissabte passat van guanyar de 2, 30-28 al carrer Bocaccio contra les Asturianes.
I ho podeu recuperar al Twitch de Ràdio Sabadell, aquí on ens esteu veient ara. Abans d'ahir teníem en Vol femení amb aquest nou partit històric de l'OAR Gràcia. Després jugava el masculí, Parc, que va tancar la temporada primera nacional amb derrota.
Sí, per la mínima, 24-25 contra el campió del seu grup, al Sant Cugat. Del partit sentim les valoracions del tècnic Pere Llats.
Al final és la sensació de tota la temporada, no? Que és partit rere partit, lluitant, competint contra els grans, i ens costa arribar al tram final i acabem perdent per 2-3 decisions. També és veritat que el partit és molt llarg, hi ha altres que poder decidir malament, però aquestes 2-3 finals que et fan guanyar partits, doncs no les acabem de treure. I és la sensació que tinc, no?, d'estar remant cada setmana, remant per 4 detalls que ens fan perdre sempre els partits.
Doncs amb aquestes derrotes que l'OAR finalment, l'OAR masculí, ha acabat 8è a la classificació del grup D de la Nacional. Per cert, deixa'm dir, encara en clau masculina de l'OAR Gràcia, que la gran alegria del cap de setmana la va donar el juvenil A, que l'hem tingut a Saragossa aquests dies, disputant el sector de la fase estatal d'aquest campionat juvenil espanyol. Van guanyar aquest sector a Saragossa i, per tant, s'han classificat per la fase final a 8 equips de tota Espanya. Per tant, enhorabona i que tinguin molta sort en aquest campionat estatal.
Tros de temporada, sí, senyor. No t'ho he preguntat, tu, si has de triar entre Avilés Industrial, Eibar, B, Ucam, Múrcia o Talavera, me'ls té de memòria, ja no cal ni mirar el paper. Qui tria, Sergi Parc?
Doncs mira, una mica el que dèiem ahir al Sabadell en joc amb el Sergi Garcés, que tots aquests noms, Ucam, Múrcia, també, si haguessis quedat cinquè, que hi havia segon el Numancia, per sí. exemple... imposen respecte. Si s'evita l'Ucam Múrcia, més enllà de que hi ha força desconeixement de tots aquests equips dels altres grups, però vaja, si es pot evitar aquest nom, crec que millor.
Ens consta tot això que, òbviament, l'estaf del Sabadell, per si de cas, per sí. si hi havia eliminatòries, ja estava treballant amb els possibles rivals, o sigui que ja estan més que estudiats, que una cosa és que aquí a la ràdio no ens haguem parat encara a veure partits de l'Eibar B o de l'Avilés, però tenien fins i tot estudiats equips que han acabat pujant directes, amb sorpreses que hi han hagut a última hora. El Víctor Merino preguntava... jugarà Ipurua, l'Eibar B? Li pregunto al Sergi Garcés. L'últim partit de Lliga regular l'han jugat allà. Estem parlant d'unes 7.000 persones de diferència entre un B o Ipurua.
Sí, la resposta no li puc donar ni al Víctor ni a ningú. De fet, això ens ho hauríem de dir des d'Eibar i que ells prenguin la decisió.
Ja et dic jo que des d'Eibar la prioritat no és el filial a la mateixa.
Evidentment, jo em temo, però sense cap mena de coneixement, que dependrà una miqueta de què els hi toqui. Sobretot perquè varia tant tot plegat que no només els espectadors, Adri, sinó el fet que potser pot sorprendre que a un B juguen en gespa artificial,
sí, sí.
tot i que estem parlant d'Euskadi, estem parlant de que gairebé la gespa els hi creix de manera natural, o l'herba...
Tenen un camp de gespa natural en unes instal·lacions pel primer equip...
Correcte, on però, entrena el primer equip.
Correcte, però juga sobre artificial el filial,
per
normalment.
Per això et dic, ja no és només que canviï la instal·lació en quant a dimensions, en quant a capacitat, en quant a la possibilitat que si es desplaça públic Arlequinat, doncs pugui haver-hi, tot i que tenim el precedent d'aquelles 200 entrades i escaig que van donar el famós dia de l'ascens, més espectadors d'Arlequinats allà, que la diferència ja no només és aquesta, és que fins i tot és esportiva, de dimensions, de superfície, com estem dient. Bé, veurem. La resposta com a tal encara no la podem donar.
El Tules 082 deia, com a mínim, si és Eibar B, no vindrà afició visitant a la nova Creu Alta, o no se l'espera gaire. Hi ha una penya sí. Eibar-Tarra a Sabadell? No, hi havia Sabadell o era Barcelona? Ara no me'n recordo.
Diria que era Barcelona.
Però vaja, aquí a Catalunya n'hi havia.
Crec que tenim fins i tot per aquí, bufanda, en algun sí, lloc, una sí, sí. bufanda.
Prèvia a l'ascens al 2011, però vaja. Sergi Parc, tu estaràs a la realització, estaràs amb el Roger Benet, eh?
Sí, i a no. més, digues. Has vist que s'ha endarrerit, no, el sorteig?
Sí.
Un quart d'horeta?
Ah,
dos quarts de dues.
A dos quarts de dues comença.
Tenim tec encara
comença,
per poder parlar.
Arrenca, ja veurem si arrenca.
Ahir parlàvem amb companys de Múrcia i em deien, bé, després comencen a treure que si el Mac, que si l'actuació, que si el vídeo de no sé què, i vés a saber quan surten les boles. Doncs, ara mateix són 5 minuts per sobre d'un quart de dues, per tant, quedarien 10 minuts encara per l'inici del sorteig. Insisteixo, quan arrenqui a les Roces, aquí en directe a Ràdio Sabadell, amb el Sergi Parc, realitzant amb el Roger Benet, el control de so, el Toni González, que no ho hem dit. Continuem endavant. Gràcies per aquí, tu, per cert.
Fins ara, Adri.
I anem a parlar ara del Sabadell B.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Més coses per aquí, deia l'Arlequinado Viajero. El Real Avilés és dels possibles rivals el que més gols ha encaixat, 38. Només el Sant Andreu n'ha encaixat més dels que s'han classificat pel playoff, amb 40, l'equip de Xevi Molís. I, de fet, ahir vam narrar en directe aquí a Ràdio Sabadell els dos últims que van encaixar a la Lliga Regular, el conjunt quadribarrat. Després anem també amb alguna dada de cadascun dels rivals, o, per exemple, el Mister Chispas, que deia ara tenim una bona dinàmica, això és clau, de cara a un playoff. La mala notícia del cap de setmana, més enllà de la derrota a falta de 2 segons de l'Estrasburg femení a la final de la Champions, és, sobretot en clau centre d'esports, l'inevitable descens del filial a la Lliga Elit. Ens ho amplia d'aquesta manera el nostre estudiant en pràctiques, el Pau Roche.
El Sabadell B ha baixat després de caure per 1-4 a la nova Creu Alta contra el Badalona en el partit de la penúltima jornada. Els arlequinats necessitaven gairebé un miracle, havien de guanyar i esperar que el Sant Cristóbal no puntués. Doncs bé, ni una cosa ni l'altra. El filial va perdre i el conjunt parroquial va guanyar. D'aquesta manera, el descens de categoria ja és matemàtic un any després de pujar a Tercera Federació. L'entrenador Conrad García es mostrava dolgut.
Bueno, fotuts, evidentment, perdre i fer oficial, tot i que ja ens ho veiem a venir. El descens, doncs, és dur i evidentment no podem estar d'una altra forma.
El partit ja va començar de la pitjor manera possible. 40 segons va trigar el conjunt visitant a obrir la llauna. Al minut 30 l'avantatge badalonís era de 2 gols i tot i que a l'afegit el Sabadell B va retallar distàncies amb un bon cop de cap de Júnior, 2 gols en 2 minuts sobre l'hora de joc van acabar de sentenciar el partit. Aquest pròxim cap de setmana el filial arlequinat tancarà la temporada al camp de l'Escala, ja sense res en joc.
Doncs, malauradament, l'equip de Conrad García, que ha perdut la categoria, veiem pels que esteu al canal de Twitch les imatges de la xarxa amb les càmeres de televisió Sabadell Vallès. I acabem amb un madrileny, amb Dani Mérida, que ha estat qui s'ha endut el gat a l'aigua, el gran triomfador del torneig internacional ITF de tennis masculí, que ha organitzat el Cercle Sabadellès aquests dies a les seves instal·lacions. Ens en dona tots els detalls la Meritxell Dambrink.
El torneig va posar ahir el punt final amb una final molt igualada i un nom propi, Dani Mérida. El madrileny es va imposar el britànic Oliver Crawford, segon cap de sèrie, per 6-4, 2-6 i 7-6, en un partit decidit al tie-break del tercer set. Mérida va colpejar primer, però Crawford va reaccionar al segon, forçant un desenllaç molt ajustat que l'espanyol va saber resoldre amb més determinació. Així ho valorava després de proclamar-se campió.
Ha sido una semana muy dura y luego la final, la verdad que un partido durísimo desde el primer momento hasta el último. Y al final ya, bueno, los dos estábamos ya al límite físicamente. Yo creo que he llegado un poquito mejor que él, he sabido jugar el tiebreak, sobre todo los primeros puntos que son muy importantes, más decisivo que él, pegándole más fuerte y yo creo que al final se ha decidido por 2 o 3 puntos que he conseguido jugar mejor.
També hi va haver èxit local en dobles. Bruno Pujol, tenista del Cercle, i l'alemany Ruel van guanyar la final contra Van Goura i Stefanov per 7-5 i 6-3, confirmant el seu paper de favorits. L'entitat de la carretera de Vallaterra tanca així la tercera edició de l'ITF, amb presència destacada dels locals i un gran nivell sobre la terra batuda del Cercle. La pluja va ser parcialment la guitza, però finalment es va completar sense més contratemps el certamen.
Doncs les imatges de la Meritxell Dambrink en directe al Twitch de Ràdio Sabadell sobre aquest ITF que s'ha dut a terme al Cercle Sabadellès. 6 minuts i el sorteig, si és que no el tornen a endarrerir. Per tant, aturada en el camí i de seguida escoltem i veiem a David Movilla, el tècnic del Sabadell, a Javi Delgado, després del seu gol que trenca una llarga sequera. Connectarem, a ser possible, amb una de les places allà on toqui la bola, rival del Centre d'Esports Sabadell, i també la primera reacció institucional del Centre d'Esports, un cop coneguem a qui s'ha d'enfrontar l'equip de Movilla aquest diumenge a l'anada de les semifinals del Playoff d'Ascens. Algú preguntava també pel xat, quantes rondes són per pujar? 2, la primera, segur, diumenge a la tarda. Hem de parlar d'horaris també. Aquí a casa, a la nova Creu Alta, la tornada fora i veurem després si hi ha segona o no i contra qui. Avui coneixem el primer rival. Publicitat, re, molt ràpid, de seguida tornem.
La veu dels optimistes.
Jo confio que si el porten és per fer-lo jugar tal com ha passat amb els altres reforços i segur que en serà de molta utilitat.
La dels crítics.
És el llistó on volem arribar? Jo crec que no. Però sí que és veritat que és un bon pas endavant, però falta errades fora.
Sigui a la categoria que sigui.
Perquè no donen oportunitats a gent jove que demostra que té nivell, que dona rendiment i que són de la casa, que també està molt bé.
Tothom té cabuda a la tertúlia del Centre d'Esports Sabadell.
Tribuna Preferent. Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, a la 94.6 i al Twitch de Ràdio Sabadell. Viatge amb les noves millores dels autobusos urbans de Sabadell.
Línia L1, destinació Can 10.
Noves pantalles amb informació en temps real. Aplicació de TUS millorada amb tota la informació a la teva butxaca. I ja disponible el pagament del teu bitllet senzill amb targeta bancària. Estalvia temps. Sigues sostenible. Amb tu, Sabadell canvia. Mou-te en bus. TUS, Transports Urbans de Sabadell. D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Sí. Som-hi, Bada! Tornada a aquest Hotel Suís especial del dilluns, dia 5 del 5 del 25, 5 de maig, dia de sorteig aquí a Ràdio Sabadell, també a les Roces. De seguida connectem, si van en hora, en 3 minuts, amb el que succeeixi a la seu de la Federació Espanyola de Futbol, a la Ciutat del Futbol de les Roces, crec que es diu. Recupero el Sergi Garcés. Sergi, per escoltar protagonistes, per llegir una mica més al xat, 250 persones tenim connectades ara mateix, i va pujant el tema.
Una abraçada.
Algú no s'havia assabentat del tema de l'endarreriment del sorteig.
Ha entrat a veure si ja dèiem
el rival. Teníem, no? Però aquests que fan parlant de tennis i no del rival. A veure, coses diverses. Important enxufar Javi Delgado pel playoff, diu el Mengot. Què sabem de la lesió de Miguelete? Ahir teníem versions contradictòries,
sí,
entre que potser era una pedrada, un petit trencament, o que simplement era sobreesforç, era sobrecàrrega i ja està. No sé què en sabem d'això.
No sabem res més que el que ahir vam viure en directe, sobretot perquè ho hem comentat ja en més d'una ocasió pels que són fidels a l'Hotel Suís i a les transmis de Ràdio Sabadell, que des de fa mesos el club no comunica oficialment l'abast de les lesions, ni tampoc el temps de recuperació dels futbolistes. Per tant, no tindrem notícies com a tal de què té Miguelete. Jo, si m'hagués d'arriscar, i és simple intuïció després de veure l'ahir marxar del camp, crec que té alguna cosa més que una sobrecàrrega de fruit del cansament. Tant de bo que m'equivoqui i que sigui això altre, però diria que anirà justet pel partit d'aquesta primera, com a mínim pel partit d'anada d'aquesta primera eliminatòria que s'ha de jugar a la nova Creu Alta.
Preguntes i comentaris per aquí, diu el Romà, si juguem com diumenge tenim opcions de tot, amb garra, mossegant, fins i tot una mica marrullers d'equip veterà. El José Maestre diu, tant de bo que no sigui l'hora del clàssic, així vindrà menys gent i no la liem. Sincerament, José, o sigui, no ho dic ara per dir, no sé ni quan es juga el clàssic.
El diumenge, a un quart de cinc, diria.
A un quart de cinc, bueno, o sigui, a primera hora de la tarda.
El de les quatre, no sé,
sí, sí,
jo sempre dic el de les quatre.
Sí,
perquè
16:15, sí, doncs, sí, sí. Sergi, l'horari, en teoria, si no hi ha canvi, ha de ser cap al vespre.
Sí, ha de ser cap al vespre.
Jo no havia pensat ni tan sols en la coincidència amb el clàssic.
Sí, i de fet, els que sí que hi han pensat ja des del primer moment, fins i tot abans de saber si ens classificàvem o no, ja, per sort, van més avançats que nosaltres, i ja ho teníem previst, no coincidir. Entre altres coses, perquè el partit, si no vaig errat, i encara que tot és, de moment, rumorologia a mig camí entre les confirmacions i l'oficialitat, és molt probable que el partit l'acabin fent per Esport 3, o si més no, a través d'alguna de les plataformes de la Corporació Catalana d'Audiovisual, de Televisió, i que això presumeix que jugant a un quart de cinc al Clàssic, amb tots aquests programes post que fan d'anàlisi, etc, puguin estirar fins a les 7, i que a les 7 podria ser una bona hora, 7, quarts de 8, les 8 fins
el
i tot,
vespre,
estirar, però en tot cas estem parlant del vespre. No sé si d'aquí una estona, un cop que coneguem el rival i si tenim alguna anàlisi i alguna opinió, avaluació per part del club, igual també tenim aquí la resposta, o part de la resposta, això que estem comentant.
Mira, un minut i connecten a les Roces. Per tant, escoltem què deia ahir Pau Morilla Giner ràpid i de seguida anem a les Roces amb aquest compte enrere que tenien.
Només mirarem enrere per veure la feina que hem fet. Però a part d'això, és mirar endavant, és preparar i és tenir la humilitat d'entendre que hem fet molt, però tampoc hem fet res. Realment tenim 4 partits, és el nostre objectiu, i el que volem és que d'aquí, d'aquests 4 partits, mirem enrere i diem, ho hem donat tot amb molta humilitat, que és el que hem de fer.
So de la Ciutat del Futbol de les Roces.
La Casa del Futbol Espanyol, el sorteo de la fase de ascenso rumbo a primera
que li acabo de fer,
versus Ilirnin.
Quin compte enrere, Garcés, que han fet.
Espectacular. Ha faltat que et saludés, el company.
T'imagines?
Hola,
connectamos,
hola,
en directo.
Correcte,
el Twitch de Ràdio Sabadell,
cert,
dirien.
Si ha arribat tot en ordre, aquí en aquest auditori de les Roces, que no sé si és l'auditori Luis Aragonès, sempre,
sí,
habitualment fan els sortejos allà.
2011 jo vaig ser-hi en aquest auditori, Luis Aragonès.
Doncs
en,
avui,
enorme, eh?
Avui no hi ets tu, i qui ha de ser-hi allà és el director esportiu del club, Lucas Viale, que és el representant que el Sabadell ha enviat a seguir aquest sorteig. Per tant, no sé si en algun dels plànols televisius que ens ofereixen des de la pròpia Federació Espanyola de Futbol veurem a Viale seguint, i com diem, atentament, no sé si faran com fan també en els sortejos Champions, que quan surt la boleta al teu equip t'enfoquen, la reacció dels clubs,
creus
o aquí la
que
cosa
tenen controlat,
una mica més casolana.
Creus que tenen controlat els representants de tots els clubs?
Home, tampoc són tants i podrien tenir-ho. Mira, el primer de tot, homenatge a José Ángel de la Casa, el company periodista.
Acaba de morir.
Que ha mort al llarg del dia d'avui. A primera hora, com a mínim, s'ha fet oficial i, evidentment, ho estan fent amb aquest record d'aquell famós 12-1 de la selecció espanyola contra Malta i el gol de senyor amb gall inclòs del company. Una abraçada, evidentment, a la família i al record per José Ángel de la Casa.
Gairebé 300 persones connectades al Twitch de Ràdio Sabadell. Fem una cosa, Roger, de mentre anem a situar el gràfic de quins són els equips que s'han classificat pel playoff i que estan pendents d'aquest sorteig. No només rivals del Sabadell, sinó tots els que poden ser avui en aquest bombo. Fabril, Utebo, Sabadell, Antoniano i Rayo Majadahonda som els quarts que s'enfronten a tercers. Per tant, el Sabadell pot jugar contra Avilés, Eibar B, Ucam o Talavera. Òbviament no el Sant Andreu per ser del mateix grup. I a l'altra banda, tot i que després s'ha de sortejar, això no és que se sortegin ja semifinals i final, sinó simplement el primer creuament, els cinquens Ávila, Teruel, Torrent, que s'hi classificava ahir, l'Estepona de Miguel de Ita i el Getafe B, que s'enfrontaran als segons, que són el Numancia, una altra ex-primera federació, bé, dos, de fet, com la SD Logroñés i l'Atlètic Balears, la Unión i el Cacereño. Tots aquests són els equips que entren en el bombo. Per tant, 5, 10, 15, 20 en total entren ara i coneixen ja els seus rivals. En el cas del Sabadell, Avilés, Eibar B, Ucam i Talavera. Anem a escoltar una mica les Rozas, a veure què estan dient.
Regresa a primera federació el Pontevedra Club de Futbol.
És el moment ara dels vídeos, Els ascendits, el Pontevedra i companyia. Anem fent via amb un mite, amb Jordi Bransuela, amb el Bransu, amb qui també xerraves ahir a l'Antonio Puigades.
Som-hi.
Perquè va poder conversar una estona amb ell. El Sergi Garcés només s'ha assegurat el bitllet pel playoff i el bo del Bransu ens deia això.
Hem fet el que havíem de fer, estar-hi aquí i ja que no hem pogut pujar pel camí directe, pues almenys presentar candidatura per tornar-hi. Jo crec que us mereixem un final de temporada així i l'afició us mereixia una alegria.
Ai, quins nervis més tontos, dèiem pel xat ara el Toni.
Per cert, deixa'm que enviï una salutació, espero que no se m'enfadi i que tampoc no els hi tallin la senyal. Una salutació als companys de la Federació Catalana de Futbol, que estan connectats també al Twitch de Ràdio Sabadell, per tant, una abraçada des d'aquí. No sé si el president Joan Soteras estarà a les Rozas o estarà...
Uns quants sabadellencs que els tenim, allà.
Home, tenim uns quants, sí. I a més, bons amics de la casa.
L'Oriol Ferran pregunta la bola del Terrassa quan surt. El Saltiberi diu de l'aeroport d'Astúries a Avilés hi ha 10 minuts. Vol charter, si us plau, si és que toca. Bé, és que he perdut el fil, de la quantitat de respostes que arriben a haver-hi. Talavera està molt lluny, pregunta l'Ignasi, el Roger, Ucam, etc.
Avui la gent es feia una mica de la bola amb el tema d'això per proximitats o no proximitats.
No és cap criteri això pel sorteig.
No, evidentment no, però vull dir que Talavera, potser per desconeixement de tots plegats una mica, ens sona a molt lluny. Hem de dir que el més allunyat, sens dubte, de tots plegats dels possibles rivals del Sabadell
Avilés,
és Avilés.
Sí.
El que passa que aquí sí que tots intuïm que el desplaçament, a no ser que et vulguis fotre una bona tunda de quilòmetres per carretera, podria ser en avió, com ha comentat aquest company. Doncs, de fet, l'aeroport d'Astúries, el famós aeroport d'Oviedo Astúries, realment està més a prop d'Avilés que no pas d'Oviedo o no pas de Gijón, i que la resta de viatges sí que alguns ja els hem fet en alguna ocasió, els hem fet per via carretera, però, o sigui, amb cotxe o en transport públic o fins i tot en tren en cas d'haver de baixar a Múrcia. Però déu-n'hi-do, estem parlant en tots casos no menys de 600 quilòmetres amunt i avall.
Sabia que això passaria, Ara, Àlex González, jugador del Pontevedra. Doncs l'enhorabona si hi ha algú, ai que roel, lo deien, no? L'equip de Passarón, doncs equip històric que ha pujat. Suposo que tindrem també l'Europa, que tindrem l'Arenas de Getxo d'Ibai, el Juventud Torremolinos I estava tan pendent del playoff que no recordo el grup cinquè, qui és l'equip que...
Guadalajara.
Ah, clar, 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 sí, va pujar sobradíssim i, de fet, va haver-hi...
El millor campió.
Va haver-hi ahir picant amb Javi Poves i la remuntada del Mosca, del Moscardó, que va acabar guanyant. És l'únic equip que ha guanyat el camp del Guadalajara, el Fernando Escartín. Fernando Escartín?
Pedro.
Fernando era el ciclista.
El germà del ciclista. No, que és broma, no són germans.
No, era àrbitre en el seu dia, dirigent, o sigui, tinc molt clar qui era Pedro Escartín, però... acabo de saltar a la piscina i no hi havia aigua. A Guadalajara, vaja, la primera derrota de la temporada ha arribat amb l'equip ja ascendit. Encara estan a passar-ho, o sigui que va per llarg a les Rozas. Anem amb David Movilla, que el tenim a més amb imatges. Sergi, explica'm una miqueta com vas trobar ahir, mentre jo estava tornant encara de Torrent a Paterna, el de Baracaldo, un cop assegurada aquesta classificació pel bombo d'avui a les Rozas.
Doncs contingut. Seria el verb en aquest sentit, o l'adjectiu, el vaig veure contingut en les emocions. Ja és de per si, i ho hem anat veient al llarg de ara ja mesos que treballem al costat de David Movilla, que és un tècnic que vol no sortir-se mai del guió previst, és a dir, quan les coses no anaven tan bé, tampoc allò era un drama, i quan les coses han anat a funcionar, perquè a més els números així ho diuen en aquest tram final de la temporada, tampoc ha fet volar coloms ni ha llançat campanes al vol. Per tant, ahir diria que dintre de la satisfacció de la feina feta, perquè a més ahir el Sabadell no només va fer la feina, sinó que ho va fer, crec, a un bon nivell, i al nivell sobretot del que exigia un enfrontament com el de Paterna, em vaig trobar un David Movilla, com dic, contingut, i si et sembla, de fet, estava tan contingut que ens va costar una miqueta que mostrés la satisfacció per la feina feta i per l'èxit, digue-li com vulguis, o repte aconseguit d'estar classificats per aquesta eliminatòria d'ascens, d'aquest play-off d'ascens a Primera Federació.
Alegría contenida, no. Alegría porque hemos hecho lo que tenemos que hacer, alegría porque hemos tenido que sacar 21 de 27, creo que han sido, ganar 7 de los últimos 9 partidos, después de dar 14 semanas de ventaja a los rivales. Alegría por los 75 arlequinados que han venido aquí. Agradecidos por todos los que querían venir. Estoy seguro que hubiese habido un desplazamiento histórico como ya es habitual en nuestra gente. Y luego también me quiero acordar de los 1.400, 1.500 que fueron a Terrassa. Se llevaron una decepción de nosotros, lógica y normal, no solo por el resultado, sino por lo que mostramos. Y bueno, y sobre todo a todos aquellos que estuvieron en Terrassa, es a los que me gustaría dedicar esta victoria. Porque...
Deia l'Arlequinado ara al chat de Twitch, Movilla té el que va passar a Terrassa entre cella i cella. Doncs sí, ahir va tornar a deixar-ho clar. No és que estiguem fent temps per fer temps, sinó perquè a les Rozas bàsicament continuem amb vídeos, amb equips que han ascendit, anàvem pel grup 1, ara passen al grup 2, en són 5 de grups a la categoria, per tant la cosa va per...
celebrant en aquest cas...
Arenas de Getxo i Prua, deies.
Prua, sí, Arenas de Getxo, campió d'aquest grup segon, del grup allò que diríem del nord o d'Euskadi, per separar-ho del grup gallec, celebrant-ho doncs a Ipurua, allà on, si tot va per aquesta via d'anar cap a terres guipuscoanes, potser el Sabadell hauria de tornar a retrobar-se amb aquest estadi, que per cert l'han canviat moltíssim, ja sí. No té gairebé res semblat al que ens vam trobar nosaltres al 2011.
També l'han ampliat.
Sí, home, no, ara ja, per això et dic que ara, més enllà del nom i de la ubicació, envoltat d'edificis, diria que és un altre estadi, pràcticament.
Pels que vam anar a gravar allà al tornar... Allà sí que pot servir com a referència, eh? Vam anar en plena pandèmia, quan feia 10 anys de l'ascens d'Ipurua, i aquell estadi sí que és bastant més semblant al que tenim ara mateix. Des de Santander, l'Alberto ens diu, ei, Barber o Avilés? Honor, m'imagino que per poder desplaçar-se a ell i que li quedi més a prop. Correcte, eh? Arenas Club, SD Logroñés, Eibar, Utebo i Teruel. De fet, tenim imatges de l'Eibar B jugant contra l'Utebo, o sigui que si voleu, podem posar-les de fons. Un B, per fer-nos una mica la idea del que dèiem ara, eh? Una cosa és jugar a Ipurua, són les imatges que estaven mostrant a la seu de les Roces, i una altra cosa és jugar a un B. Anem veient tot el que tenim preparat avui, ho anem veient directament, gentilesa del Roger Benet, perquè no us enganxi res per sorpresa. Aquí veiem aquestes imatges, eh? Eibar B, Utebo, dos equips que van enfrontar-se a la jornada 14 a un B, gespa artificial, 1.000 espectadors, per tant estem parlant d'una diferència bàsicament
6.000
o més, perquè són més de 8.000 llargs a Ipurua per 1.000 només a un B.
A un B ja hi hem estat també,
sí.
L'any, anem a dir-ho
2001-2002,
que el Sabadell diria es va acabar salvant a la Romareda. Ara m'estic anant molt a la prehistòria, de fet era la primera temporada de Ràdio Sabadell i ens va tocar anar a un B. Jo el que recordo d'aquella ciutat esportiva, que segur 24 anys després haurà canviat també moltíssim, entre altres coses perquè l'Eibar ha tingut potencial econòmic per arreglar-la i per segurament ampliar-la i adequar-la a les noves circumstàncies, és que estava fet construïda en diferents nivells.
Com la de Zubieta.
Com la de Zubieta, per exemple.
Sí, llavors, a meitat d'una muntanyeta.
Correcte, tu has d'entrar a un nivell i llavors, depèn quin camp et toca, has d'anar baixant. No, en aquest cas anaves baixant. Igual que a Zubieta és al revés, la recepció està dalt, o sigui, està baix, i els camps estan en pujada. Aquí és al revés, aquí entraves des de dalt i era cap a la vall, no? Els camps feien baixada. De fet, la pilota, quan sortia del camp, queia. O sigui, no pujava, queia cap al següent camp. Per tant, veurem, en tot cas, ja et dic, tot això ho estem dient, pressuposant o donant com a opció a que el Sabadell li pogués arribar a tocar a la Societat Deportiva Eibar B, al filial del conjunt Eibar Terra, quan, recordem, estem a 25% de possibilitats, de probabilitat, de que et toqui qualsevol dels rivals que han quedat, en aquest cas, tercers, i que no sigui la Unió Esportiva Sant Andreu, òbviament.
El representant del Pontevedra, que ja està esperant aquí dalt, jo m'imagino que els campions seran els que aniran traient les boles.
Cano, de l'Europa, ha anat el germà,
sí,
ha anat Jordi Cano.
Jordi Cano ens va fer la guitza amb dos gols al Nou Sardenya, i el tenim aquí, ha anat és un dels golejadors, també, del conjunt europeista, el conjunt graciec, que tant de bo que sigui rival la pròxima temporada. Per rematar el tema de l'Eibar B, veiem el grafisme també del conjunt armero, del conjunt guipuscoà, per fer-nos una miqueta una idea del que és, mira, les imatges de fons de l'Europa amb el seu ascens contra l'Illicitano. Bàsicament, de 1.000 persones a Umbe a 8.164 de capacitat a Ipurua. Alguna dada, era líder amb 5 punts de marge i ho ha dilapidat en 8 jornades en els últims 2 mesos. Només ha guanyat un partit, per tant, dinàmica molt negativa de l'equip eibartarra, i per això és possible rival del Sabadell, d'anar primer destacadíssim a acabar tercer. Bàsicament, el seu pitxitxi, Aitor Galarza, 12 gols, Íñigo Pérez és l'entrenador, i els altres jugadors que hem destacat són els catalans de la plantilla. Tenim l'Òscar Carrasco, que és de Terrassa. Tenim el Marc Delgado, amb el qual conversàvem avui fora d'antena, que és mataroní, el Raúl Jiménez és barceloní, i fins i tot amb fitxa no de l'Eibar B, sinó més avall, tenim el Llorenç, que és d'Amer, que és de Girona. Per tant, un Eibar B amb segell també català. En tindrem més, si hi ha temps, dels altres tres rivals, allò, alguna pinzelladeta ràpida. Abans escoltàvem David Movilla, si et sembla, tornem una altra vegada al de Baracaldo. Ahir a tot això, no ho hem dit, però partit molt sòlid, més enllà que se't posés molt de cara al principi amb el gol de Cortés i més encara amb l'expulsió a la primera jugada de la represa. Partit molt seriós del Sabadell ahir, a Paterna.
Sí, és veritat que, com dius, els elements, els petits detalls que marquen els partits van somriure, van caure del costat arlequinat gairebé en la seva totalitat. De fet, l'única nota negativa, ja ho hem anat dient, segurament és aquest dubte a hores d'ara de si Miguelete evoluciona bé o no de cara al partit del cap de setmana, de cara a aquesta anada de la primera eliminatòria. Li preguntàvem també a David Movilla per la circumstància de si ara començava una altra competició, no? 34 jornades de Lliga serveixen per alguna cosa, ara comença un fet diferent, una competició diferent, com són aquestes eliminatòries a 180 o, en cas de pròrroga, 210 minuts entre un rival i un altre. Doncs bé, més enllà de si era un reset o no era un reset, té clar David Movilla que això forma part de tot un històric.
Debemos tener presente y aprender, ¿no? Aprender, yo creo, una de las virtudes y que quiero felicitar al equipo hoy es que ha aprendido de esos 4 partidos anteriores donde no estuvimos a la altura ni de la competición ni del escudo. Y creo que entendiendo lo que quieres decir, creo, Sergi, de empezar de cero, creo que debe ser una continuidad. Esto es una evolución. El equipo ha dado 14 semanas de ventaja. Ahora hemos tenido más buenas noticias o buenos rendimientos que malos en las últimas 9 jornadas. Previamente también en Baleares hicimos una grandísima primera parte hasta el gol, pero debemos aprender. Creo que esto es un equipo, es un ser vivo y evoluciona e involuciona, y no podemos olvidar lo que hemos vivido, ni el dolor que hemos sentido, ni el hambre que hemos pasado.
Pels que esteu a l'antena, quedarien 14 minuts d'Hotel Suís. Ja us diem que al Twitch estirarem tant com calgui per poder comentar aquest sorteig que tenim en marxa. De moment, felicitant encara els campions i prou. Mentrestant, aprofito l'assistència perquè el guió no estava previst que el tercer tall que tinguéssim fos el de David Movilla, però el Zubi Forever deia: quan van pujar a Eibar, el seu president, Àlex Aranzábal, era, a més, el meu cap en una altra empresa. Oli sobre llenç. Doncs aprofito aquest fil perquè el mateix Aranzábal, recordo que Servidor el va entrevistar aquell dia a les Roces i deia, felicitant-se, ostres, el Sabadell era el rival que volíem. Ens ha tocat el rival que volíem. Ho expliquem molt llargament al documental Tornar, que podeu trobar amb el desè aniversari d'aquell ascens al YouTube. Però és que, no citant a Aranzábal, però sí a un precedent molt més recent, David Movilla, atenció amb el que va dir ahir a l'hora de les seves preferències en el sorteig que és en marxa.
No, no voy a cometer ese error. Máximo respeto, máximo respeto. El año pasado hubo un entrenador que se alegró del emparejamiento con el Zamora y fue el Zamora el que ascendió. No voy a cometer ese error, no. Tengo muchas jornadas ya como para cometer ese error. Puedo cometer otros, ese no.
Garcés, per si algú va perdut, el creuament va ser Sant Andreu, Zamora, Xevi Molís contra David Movilla, que a més, una mica més de marro, ahir en una àrea de servei coincideixen a l'autopista de tornada, un de Torrent, l'altre de Paterna, les dues expedicions, la del Sabadell i la del Sant Andreu, els dos estan en el sorteig avui, i les paraules a posteriori de Xevi Molís van ser més o menys dient crec que era el rival que millor se'ns podia donar, i al final l'equip de Movilla és qui de fet acaba pujant, no només eliminant el Sant Andreu sinó que acaba ascendint després.
Sí, perquè hem de recordar més, a banda d'aquesta curiositat que sembla que David Movilla la té també allò en el record, en la seva carpeta de memòria, aquesta no s'ha esborrat, però sobretot hem de recordar que no és per fer una crida al mal temps, però ni a la mala estrogança, Adri. L'any passat els quatre equips que van jugar al playoff del grup tercer eren catalans, els quatre, i els quatre van caure eliminats
a la primera
eliminatòria. Sí, sí. És a dir, cap d'ells va tenir ni la mínima opció d'arribar a una segona eliminatòria que els hi hagués donat, doncs, aquesta nova oportunitat, valgui la redundància, d'assolir l'ascens. Esperem que aquesta vegada també pel Sant Andreu, per si algú li té una especial estima, però sobretot pel Sabadell, els dos representants catalans que hi ha en aquesta fase d'ascens, estiguem més encertats, tinguem com a mínim més chance, que diuen a l'Argentina, a l'hora d'optar realment a un ascens de categoria cap a aquesta tercera categoria del futbol espanyol.
Javier Ablanque, parlant a la seu de la federació, el sorteig, que li agrada a la federació d'estirar el xiclet i no treure les boles. Ahir va marcar Cortés, ahir va marcar Miguelete, i per fi va reconciliar-se amb el gol Javi Delgado.
Molts mesos sense veure el càntabre gairebé amb un somriure d'orella a orella, justificadíssim amb el gol que va aconseguir. Va ser el més viu de la classe en el temps d'afegit. És cert que per llavors ja els jugadors del Mestalla, fins i tot diria que alguns del Sabadell, ja els hi sobrava tot el que estava passant damunt la gespa de l'Antonio Puigades, perquè el partit estava més que sentenciat. Però Javi Delgado, que estava renyit amb el gol, també és veritat que en pocs minuts, les coses com són, poques oportunitats en aquesta darrera etapa, en aquesta darrera franja de la temporada, va aprofitar el seu moment, va estar més viu, com dic, que la defensa del València-Mestalla, celebrava al final del partit el seu gol i esperant que sigui allò que li passa als davanters i als homes gol, que sigui el punt d'inflexió necessari per veure una nova versió de Javi Delgado.
Un cambio, quizá. Necesitaba ese gol desde hace meses y bueno, justo llega el último partido de Liga antes de meternos en playoff y te puedes imaginar. Sí, es ese feeling que el delantero lo puede notar el que más, porque al final el gol es lo que es, viene y va. Y cuando marcas un gol así después de meses, pues te cambia la energía, te cambia las ganas, te cambia todo, la verdad.
Javi, Vituri i companyia, intentaré no menjar-me cap Kepa, Elber, Aitor i de més que va sortint en el chat de noms propis. Ja m'hem passat la descartina abans, que deia Vituri Paco Mancebo, el municipal Paco Mancebo, com per menjar-me també alguna d'aquestes semàntiques. I l'última de Javi Delgado. Ell sí que es va mullar, i s'entén, el per què va triar un possible rival i no l'altre. Estan repassant ara el grup cinquè de Segona Federació. Per tant, Sergi, som a temps d'escoltar Javi Delgado i la seva aposta. Qui vol el de Cabezón de la Sal al sorteig d'avui?
A ver, a mí me haría especial ilusión jugar contra Avilés porque es jugar pues cerca de mi tierra y bueno, sería una ilusión especial, pero cualquiera que nos toque estaremos preparados para jugar contra ellos. Bueno, un equipo, no sé este año, en años anteriores un equipo con juego directo, intenso y que nos lo podría poner muy complicado, pero bueno, lo que te digo, toque quien toque, vamos a estar preparados.
Doncs, Sergi, anem a conèixer una mica més aquest Avilés amb el grafisme, igual que el d'abans de l'Eibar B, ha acabat tercer del seu grup, del primer. Javi Rozada és l'entrenador, Álvaro Santamaría, 11 gols al Pichichi. Atenció, que hi ha molt, molt clàssic, aquí. N'hem posat 3, però podríem haver citat, per exemple, l'ex del Numancia, Olot, Ontinyent, Alcoyano, José Antonio Soler, 30 anys en farà, demà passat crec que els fa, però a banda d'això, doncs, Natalio, te'n recordes, Natalio, que de molt jove ja havia jugat contra el Sabadell, 40 anys, valencià, també ex del Córdoba, Numancia, Tenerife, Castellón, també a l'Olot, etc. Jan Silvan va bevent, el Corcón sobretot, però Granada, Sporting de Gijón, va marxar a Israel, etc. El tenim jugant al conjunt asturià. Isi Ros, 29 anys, murcià, ex de UCAM. El seu estadi, home, no està malament, 5.400 espectadors, el Román Suárez Puerta. I m'ha agradat les fotos
xulo.
Que dius.
Sí, sí. És una mica jo a mig fer, que diria algú, perquè darrere
les una mica, a mi m'ha recordat, no sé si has vist l'Hermanos Antuña amb la nova graderia,
sí.
Amb graderia a banda i banda,
tribuna
obert.
I lateral són cobertes, les dues porteries, diríem, no té graderia com a tal, però posen graderies supletòries, o com a mínim així amplien part de la que és la capacitat oficial, anem a dir-ho així, d'aquest estadi del Real Avilés Industrial.
És el caure el sorteig, ara que la gent no pateixi, això és el play-out, la promoció de permanència, i no hi ha cap rival del Sabadell perquè era el que més puntuació tenia i per tant s'han lliurat.
A Lleida, finalment, però.
Sí, sisè per la cua. Sí,
va
sí.
Estar l'Olot aquí jugant durant moltes setmanes a si se salvava o no, va aconseguir la permanència la setmana passada el conjunt olotí guanyant el Terrassa, i finalment, encara que quedi per l'anècdota, el Lleida hauria estat l'equip del play-out, però sent el millor dels cinc grups, el del grup tercer, per tant, se salvava d'aquest play-out.
Jordi Cano, l'ex del Terrassa, traient aquí les boles, Escobedo, per exemple. Acabo amb el tema Avilés, Segon equip que més gols ha encaixat, 38 de tots els classificats pel play-off, només el Sant Andreu amb 40 n'ha rebut dos més. Tot i ser tercer, només l'Àvila, que és cinquè, té una baralla general pitjor, més 8 de l'Avilés, més 6 de l'Àvila, i amb l'Estepona de Miguel de Ita, el que més ha empatat del play-off, 13 empats per l'Avilés, i si agafem els 90 equips de la categoria, els 90 de Segona Federació, dels 5 grups, només el Lleida, precisament, amb 18 empats, i l'Àguiles, amb 14, ha empatat més que aquest Avilés Industrial. Per tant, repassat Avilés, repassat Eibar B, ara és quan és un dels altres dos el que ens toca. Però vaja, aquestes imatges d'un Avilés Guijuelo, perquè us feu una idea del que dèiem ara, de com és l'estadi de l'Avilés. Ho estàvem veient ara fa un moment al canal de Twitch. 6 minuts. I seran les dues. Per tant, insisteixo en el que comentava abans, mentre veiem aquests últims aparellaments, surt la bola del Barbastro, que tantes vegades tinc la sensació que ha jugat contra el Barça a Copa. Villanovense, Madrid C i Escobedo Barbastro. D'aquests quatre, dos acabaran baixant a Tercera Federació. I ara sí, escoltem les Rozas, a veure si després del play-out, de la promoció de permanència, ja estan sortejats aquests creuaments. Tenim ja els descens.
I sorteado el torneo por la permanencia, toca el sorteo de la fase de ascenso con el siguiente formato. 20 equipos.
No li he fet jo el guió, però sembla pràcticament que estigui calcant el discurs. Tampoc és que tingui molta història, però vaja. Les Rozas, vinga, va, que expliquen el format.
De la fase regular. 5 bolas verdes, equipos cuartos clasificados. 5 bolas rojas, equipos terceros clasificados. 5 bolas amarillas, equipos clasificados en segunda posición. Se enfrentarán en eliminatoria a doble partido, ida y vuelta, los quintos frente a los segundos y los cuartos contra los terceros. Con una importante incompatibilidad, no podrán enfrentarse dos equipos que hayan concurrido en el mismo grupo en uno de los 5 grupos de Segunda Federación durante el torneo regular. Lo mismo en los enfrentamientos entre quintos y segundos y entre cuartos y terceros. Eliminatoria a ida y vuelta, 90 minutos ida, 90 minutos vuelta, prórroga si es necesario y si el tiempo suplementario se mantiene en empate, se clasificarà per a l'eliminatòria.
Bàsicament, el que comentàvem, el Sabadell, que és quart, jugar contra un tercer, per tant, la tornada és fora de casa. Si hi ha empat, hi hauria pròrroga a l'estadi del rival que toqui, però, en canvi, en cas de continuar l'empat a la pròrroga, no hi hauria penals, per tant, no tindríem les imatges del Lluís Itxà, per exemple, o del Jazires, o del Ciudad de Màlaga, no hi hauria tanda de penals en cap cas, sinó que si el Sabadell juga contra un tercer i vés a saber si un segon després si passa ronda, en cas d'empat quedaria eliminat. Si és contra un cinquè, que és altament improbable, en una eliminatòria posterior, doncs el Sabadell passaria directe i la tornada seria a casa, però és molt, molt difícil. Comença el sorteig, va, som-hi, a veure quina és la primera bola.
A l'equip contrari, primer equip, quinto clasificado, ida en la primera eliminatòria.
Torrent.
El Torrent està encara amb els cinquens classificats. Per tant, no són els creuaments del Sabadell el que s'estan sortejant ara, però anem escoltant.
Un estadi que la passada Navidad recogió encuentros para ayudar a las víctimas de la Dana, el equipo de la Horta Sur, de la Huerta Sur valenciana, será local en la eliminatoria. El Torrent Club de Fútbol, vamos a ver ante qué equipo no podrá ser en ningún caso el Atlético Baleares.
La Unión Atlético.
Por tanto, Club de Fútbol La Unión Atlético...
Déu-n'hi-do l'eliminatòria, Torrent, La Unión, un conjunt que acaba de saber que no podrà traslladar-se en teoria a Màlaga com tenia previst. És un equip murcià, per tant, de proximitat. Torrent, La Unión, que és l'equip d'Adrián Salguero, per cert, d'Adri Salguero, arlequinat aquesta mateixa temporada, i que va perdre l'últim dia l'ascens directe en detriment del Juventud Torremolinos. Més boles, va.
Real Ávila.
Es el Real Ávila Club de Fútbol, el equipo que recientemente ha pasado a dirigir Víctor Valdés, el campeón de el mundo y de
Havia
Europa.
Había olvidado ya eso, aquest detall. Víctor Valdés, entrenador del Real Ávila.
Partido de ida. Vamos a ver ante qué rival, que en ningún caso podrá ser el Club Deportivo Numancia de Soria.
340 arlequinats ara mateix al Twitch i pujant, a punt de sortir la bola del Sabadell, 2 minuts i les Numancia dues, insisteixo, pels de l'antena, si us plau, mentre surten les boles, ara la del Numancia de Soria, Ávila Numancia, el segon aparellament. Si esteu escoltant això via ràdio, teniu un minut i mig. Ah, no, no pot ser, clar, Ávila Numancia no pot ser perquè és del mateix grup, clar. Dèiem, si esteu escoltant això, teniu un minut i mig per anar al Twitch, twitch.tv/radiosabadell, i poder seguir l'aparellament del Sabadell, que està al caure, de moment, Cacereño. Per tant, nova bola que surt. El Numancia ha passat a ser el tercer creuament. Tenim Torrent, La Unión i Ávila, Cacereño. Torrent, La Unión i Ávila, Cacereño. Per tant, el Príncipe Felipe es resol aquesta eliminatòria.
Getafe B.
Getafe B contra el Numancia, que estava esperant ja. Insistim, aquests creuaments són cinquens contra segons, per tant, ha de sortir l'Atlètic Balears, però aquí ni el Sant Andreu ni el Sabadell, que aniran a l'altra banda. Si esteu veient, per exemple, les imatges al canal de Twitch, a la dreta del grafisme de la federació, amb aquesta pantalla gegant que hi ha a la sala a Luis Aragonés. Surt una altra bola. El Teruel, rival del Sabadell, un fotimer de vegades, per exemple, primera federació, ha acabat cinquè, l'equip aragonès. 20 segons i les dues, insistim, pels de l'antena, donem pas al Notícies Migdia, amb la Núria Garcia i la gent del Departament d'Informatius. 15 segons i el sorteig aquí a Ràdio Sabadell, al canal de Twitch. Per tant, continuen sortint les boles. Continuem en directe, al canal de Twitch. Ha sortit la S de Logroñés, mentre tenim aquí algun petit problema a l'hora d'escoltar els serveis informatius a l'estudi 1. Surt la bola de l'Atlètic Balears. Teruel Balears, Teruel-Balears. Aquest és duel 100% segona B. I només queda l'SD Logroñés, que coneixerà el seu rival de seguida. És l'últim que faltava, per tant, tenim aquí ja aquest últim aparellament. L'Estepona, de Toni Cáceres, de Miguel de Ita, que juga contra la SD Logroñés. Ja tenim la meitat dels aparellaments. Torrent La Unión, Ávila Cacereño, Getafe B Numancia, Teruel Athletic Balears i Estepona SD Logroñés. 5 primers creuaments en aquesta primera eliminatòria de les dues, que jugaran de segona federació a primera. De seguida, el que ens interessa, anem amb una hora gairebé de retard respecte al que estava previst. 400 persones ja aquí comentant que si Teruel Balears compta amb els filials, Getafe Numancia, el Coco per l'Àvila diu el Víctor Merino sobre el Cacereño, crec que es referia més al Numancia, però després per la coincidència de grups han hagut de canviar. I de seguida tenim ja el rival del Sabadell, recordeu, Avilés Industrial, grup 1, Eibar B, grup 2, del grup 4, UCAM Murcia, o el Talavera, de Talavera de la Reina, Club de Futbol Talavera, del grup 5. Primera bola que surt.
Jesús Arribas, 27 anys, solamente tiene...
Rayo Majadahonda, un altre rival del Sabadell. Rayo Majadahonda.
Un rival que no podrá ser en ningún caso el Club de Futbol Talavera. Vamos a dejar a Paul Álvarez, defensa central del Arenas de Guecho. El duelo entre Jordi Cano y Paul Álvarez, delantero defensa, que se podrá ver la próxima temporada, tal vez, en Primera Federación.
San Andreu.
La Unión Esportiva San Andreu, el equipo cuatribarrado, que en una eliminatoria válida, los de Xavi Molís...
Es Rayo Majadahonda Sant Andreu, el creuament. Per tant, l'equip de Xavi Molís, que se'n va al Cerro de l'Espino, plaça que coneixem de sobres. Allà va ser el debut de Gerard Bofill, per cert. Continúan sortint bolas.
Cuarto clasificado.
Utebo.
Es el Utebo Fútbol Club en Santa Ana. Por tanto, será el encuentro de ida que no podrá ser en ningún caso frente al Eibar B.
Sant Andreu, com és Jaime, el porter de Castelldefels.
Ver el rival.
Aquest no podria ser rival del Sabadell perquè és un altre quart.
Comencen a sortir els que evitem d'arribar, de veritat.
Carlos Beltrán esperan a un tercero.
Talavera de la Reina.
A Talavera no anem.
No anem a Talavera. Doncs ara és un 33% de possibilitats entre Avilés, Eibar B o UCAM Murcia. Tens clar que el Bisoker la condomina ens espera, no?
Calla, calla, calla.
No, no. Utebo Talavera.
No sé qui deia per aquí que volia evitar Talavera, ja ho he
dit. No anem al Prado. No anem al Prado.
Por ascender a Primera Federación.
Deportivo Fabril.
Fabril.
Deportivo Fabril, l'equip de
Manuel Pablo. Encara serem els últims en sortir, ja veuràs.
Que no se podrá enfrentar al Real Avilés Industrial.
Per tant, és o Eibar o UCAM. 50%. Va,
si surt UCAM, és el moment, no? Ens ho traiem de sobre, ja,
No val treure's la samarreta per celebrar-ho, Sergi.
Copa de Campeones, los Herculinos...
UCAM Murcia.
Vamos. UCAM Murcia. No jugarà el Sabadell contra l'UCAM. O anem a Eibar o anem a Avilés. Cap al nord segur. Ens estan esperant. O a una banda o a l'altra. O a Ipurú a un B.
I nos quedan dos eliminatòries.
O al Roman Sánchez Puerta.
Al Suárez Puerta, perdó. Al Atlético Antoniano. A l'Avilés.
Aquesta bola pot ser la del Sabadell, 50-50. A veure quina és.
I a l'Eibar B.
Sabadell.
Sabadell.
Vinga, va, som-hi.
Següent bola, Avilés o Eibar B, per saber cap a on anem.
L'equip de David Movilla, que ja obrava el ascenso con el Zamora la temporada passada, lo intentará con los arlequinados. La incompatibilitat del Sabadell
ja està,
és
clar.
El Sant Andreu, por tanto...
No, Sant Andreu, clar. Estava pensant en el possible creuament de l'altre.
No hi ha ningú.
S'ha penjat, no, la senyal?
No fotis.
Disfruta de tu Skin Fusion.
No, home, no m'ho puc creure.
Sí. Això
és
una
moment, m'ho puc creure.
No hi ha coses més surrealistes
no
que aquesta.
No m'ho puc creure. Portem una hora. Portem una hora de directe.
A veure, què hem recuperat? No, es penja.
No pot ser veritat.
Massa gent connectada a hores d'ara.
Ostres, el xat, eh? Doncs ara mateix hi ha un rival que segurament a les Rozas ja saben qui és.
Eibar.
Eibar. Doncs és l'Eibar. Ha estat el Sergi Garcés, aquesta no la veiem venir. Eibar, bé, marxem cap a Guipúscoa. Pels nostàlgics, pels que volien recordar l'eliminatòria del 2011 contra el primer equip, tocarà preguntar-nos si Ipurua un bé, viatja a Ipurua, viatja a un bé, és igual a la ciutat sí. Guipuscoana. Què hem de fer, Sergi? Mira, l'hem repassat abans, o sigui que recuperem aquí Íñigo Pérez, l'entrenador, Aitor Galarza, el màxim golejador, 12 gols, amb 3 catalans a la plantilla. Evidentment, el creuament que quedava queda ja resolt. Aquest Antoniano Avilés, déu-n'hi-do el viatge, de Lebrija a Avilés. És veritat que deuen haver-hi vols Astúries-Sevilla, però déu-n'hi-do Antoniano Avilés. Què et diu el nas, Sergi? Ei, Barbé,
mira,
què hem d'esperar?
Em diu que és un filial amb la part bona i la part dolenta del que això suposa, però sobretot per davant de que siguin joves o no siguin joves, o que siguin filial o no siguin filial, em quedo amb la dada que ja vam començar a repassar ahir, que ara feia una estona feies menció, Adri, que no significa més que el moment, perquè com deia abans les eliminatòries són diferents, però que és un equip que arriba en dinàmica negativa. A diferència del Sabadell, que ha hagut de fer aquest sprint final, com diria David Movilla, després d'haver regalat o donat 14 jornades d'avantatge als rivals amb aquella mala dinàmica en el final de l'etapa de David Català i l'inici de l'etapa de David Movilla, vam perdre 14 jornades o vam donar 14 jornades de marge a la resta. L'Eibar ha passat en qüestió de 5-6 setmanes, és a dir, en l'últim mes i mig, dos mesos, de ser pràcticament el virtual campió, que se mantengui, l'equip que anava a ascendir directament de categoria en el grup 2, a l'equip que no només no va assolir l'ascens, sinó que ni tan sols va aconseguir mantenir la segona posició i ha acabat tercer del seu grup. Per tant, si ara hem de repassar allò de què important és arribar al final, què important és com arribis al moment decisiu, és evident que són dos equips en dinàmiques completament oposades. Torno a dir, no és per fer un fals optimisme d'això ja ho tenim fet, s'haurà de treballar i molt, i moltíssim, perquè si també va arribar a ser líder durant tantes setmanes del grup, serà per alguna cosa, no seran jugadors, allò que es diu, que se'n permeti l'expressió molt barruera, no seran coixos, però és un equip que clarament, si hem de fer la comparativa, és el moment d'enganxar-los, és el moment d'agafar-los ara i que el Sabadell sigui capaç d'entrada de fer una bona eliminatòria a casa i després, ja sigui a Umbi o ja sigui a Ipurua, que pugui tirar endavant aquesta eliminatòria i que d'aquí a 14 dies, 15 dies, puguem tornar a estar en una situació semblant, esperem que sense el tall de senyal, i que puguem tornar a viure el sorteig. Llavors ja, dels únics 10 aparellaments, dels quals sortiran els 5 equips que assoliran l'ascens de categoria, tant de vol Sabadell entre ells.
Mira, Sergi, que la gent no marxi encara, que en tenim molts encara connectats, perquè hi haurà primera reacció institucional per part del Sabadell i podrem fer algunes de les preguntes que tots esteu aquí plantejant. Per exemple, hi havia gent que deia, home, si el València ens ha donat 75 entrades, ja veuràs tu ara l'Eibar, que obrin i puruejar, etcètera, etcètera, repassant fins i tot quan juga els seus partits normalment al filial Eibar-Tar, etcètera, etcètera. Insisteixo, que de seguida intentarem passar fins i tot per un podcast de l'Eibar, però d'entrada la reacció institucional, de seguida que ens comentin a realització que està ok, la tindrem. Però, Sergi, no ha d'alterar molt el que ja hem comentat, l'horari del primer partit. Mira, tenim ja el Bruno Batlle, el director general del Centre d'Esport Sabadell. Per tant, mira, el saludo, ja el veig fins i tot aquí al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Hola, Bruno, què tal, com estàs?
Hola, bon dia. Bon dia, com estàs?
Ha tocat l'Eibar bé? Pels més nostàlgics, pel que ens agrada tirar de memòria, de records, ostres, és inevitable recordar el 2011 i l'ascens a Ipurua segona A,
Doncs sí. Jo no vaig viure aquesta etapa al club, però estic convençut que hi ha molts arleguinats. No sé si em sentiu...
Sí, sí, t'escoltem.
Sentiu bé? Sí?
Sí.
Doncs, bueno, estic segur que hi ha molts arleguinats que això els porta molt bons records.
Deia en Bruno a través del xat, quan no sabíem encara qui seria el rival, dos arguments. El primer, que aquesta temporada els filials és que ha anat gairebé a la perfecció. Fora de casa se'ls ha guanyat a tots, a casa només l'empat contra el Mestalla. Per tant, no sé si serveix de molt, de poc o de res a les portes de jugar un playoff contra un filial aquests precedents.
Bé, jo crec que un playoff és totalment diferent, que serà un partit on hi ha moltes circumstàncies que afecten i el que ha de fer doncs, és jugar com ahir, sent tan competitius, tan sòlids, tan seriosos com ahir, i així serà doncs, més opcions de passar a l'eliminatòria.
Després està el tema de les dinàmiques. El Sabadell, que tenia com a objectiu estar dalt de tot, va passar per un sotrac llarguíssim, però arriba amb un 21-27 les últimes 9 jornades. Per contra, l'Eibar B estava acaronant l'ascens directe amb 5 punts de marge respecte al segon i ha acabat desinflant-se amb una única victòria en aquest últim tram, en 8 jornades, i arribant a ser tercer al sorteig d'avui. Aquestes dinàmiques sí que poden pesar en un playoff o vés a saber?
Bé, jo insisteixo, un playoff crec que és un punt a part respecte a la temporada, qualsevol circumstància pot fer canviar doncs, un partit. Sí que és cert que més que amb la seva dinàmica i amb la nostra, no? Crec que arribem a una energia positiva, arribem amb confiança, amb uns partits bons com és el d'ahir, sobretot, i el que ha de fer és aconseguir mantenir aquesta dinàmica. Ells, al final, igual que ho veiem així, jo també em quedo amb que només durant bona part de la temporada del seu grup i al final han quedat tercers, o sigui, que és un molt bon rival i que haurem d'estar molt, molt bé si realment volem tenir opcions de passar l'eliminatòria.
La gent pregunta sobretot per qüestions de caire logístic. Per començar, hi ha dia i hora pel primer partit que serà aquí a la Nova Creu Alta, apunta cap a diumenge al vespre però no està confirmat. En quin punt està? Clar, fins fa res, 5 minuts no sabíem qui seria el rival, però quina és la intenció del Sabadell per jugar aquest primer partit del playoff?
Sí, com dius, hi ha diferents opcions, evidentment. Hem de tenir en compte que hi ha un partit de primera divisió que té molt seguiment el diumenge a la tarda i el que volem és que tingui la major quantitat de gent possible a l'estadi, perquè és una oportunitat boníssima, perquè la gent s'enganxa a Sabadell, perquè gaudeixi d'un partidàs i d'un play-off. Llavors estem pensant en diumenge a la tarda. L'hora no està definida, però sí que seria cap a 7:30, 7:30.
Doncs entre les 7 i les 8 de diumenge, el partit d'anada a la Nova Creu Alta. Clar, del de tornada m'imagino que ni idea, no? No s'ha parlat, evidentment, amb l'Eibar encara.
Clar, no, evidentment no tenim un detall encara. Haurem de parlar amb ells doncs, els detalls i insistim a intentar que el major nombre dels nostres aficionats puguin venir a l'hora d'aquesta festa, que és un playoff. L'últim no ho vam poder gaudir, recordem que la vella doncs, estàvem encara mig confinats i va ser una autèntica llàstima que no ho poguessin gaudir. Evidentment, tampoc és el mateix playoff, no ho podem comprar, però sempre és una festa i de venir tothom qui vulgui de Sabadell, tothom qui vulgui de Sabadell, que s'anim, que ho gaudiran sempre.
Sobre el primer partit, hi haurà televisió o no? No sé si s'han posat en contacte amb vosaltres les últimes hores des de la confirmació de la classificació del Sabadell pel playoff per saber les intencions, per exemple, de Televisió de Catalunya?
Doncs és una mica el mateix que amb l'Eibar. Encara no hem tingut temps de parlar-ho, sí que és veritat que hem parlat amb la Televisió de Catalunya, però ha estat fa mitja hora i no està confirmat tan aviat com tinguem-nos. Comunicarem, bueno, que ho pugui saber si l'aficionat.
I l'última, fins i tot a nivell de temps, de guanyar una mica de marge, el fet de jugar a casa primer i la tornada a fora, la gent està preguntant que, òbviament, és tot tan recent que no es pot parlar de si la idea és un autocar, dos, com s'ha d'organitzar el viatge, etc. Però sí que amb el precedent tan recent d'ahir al Puigades, amb aquestes només 75 entrades traient les institucionals, els passis per la gent del club, estem parlant d'un cert temor que hi ha un xup-xup, no?, de si serà un bé a la ciutat esportiva o a Ipurua i això provocarà que hi hagin més o menys entrades destinades al públic visitant. Home, si és a Ipurua, recordàvem ara el precedent del 2011 que van ser més de 200 arlequinats com a mínim els que van ser-hi allà en aquell playoff contra el primer equip. Òbviament, com no heu parlat encara amb l'Eibar, no podem concretar res d'això, ni de tipus de viatge, etc. Però sí que m'imagino que treballareu amb el rival per tal d'intentar afavorir com més aficionats millor fora de casa també, des de l'estadi, que es pugui jugar a Ipurua i no una ciutat esportiva, fins i tot amb el precedent tan recent d'ahir amb el València-Mestalla, d'intentar assegurar un pack més gran d'entrades, no?
Sí, absolutament. El futbol és això, no? El futbol és que hi hagi graderia, que hi hagi ambient, que hi hagi animació. Al nostre camp ho hem fet així també, que pogués venir la màxima gent possible, perquè creiem que això és el que fa futbol. Els jugadors els agrada, els jugadors els disfruten, i és el que intentarem encara en parlar de l'Oller. No sabem quina és la idea quan a estadi, primer, que serà molt important també a l'hora de definir-ho tot, i després, doncs, evidentment, que màxim de la nostra gent pugui acompanyar l'equip i gaudir d'aquesta festa.
Doncs Bruno Batlle, mira, de fet, fins i tot a última hora entrava aquí un comentari que deia: els socis haurem de pagar o no al partit contra l'Eibar B a casa d'aquest diumenge? No sé si això ja sí que s'ha parlat o s'ha pensat o no.
Sí, ho incluirem al internet, creiem que hem de recompensar el soci, hem de recompensar tota la nostra gent que està tot l'any animant, està tot l'any apoyant l'equip, moments, els difícils, els bons, s'ha desplaçat a fer uns creixements massius increïbles i tot cap de res per començar-los, que tinguin accés al playoff i animar a tots cada vegada que s'hi sumi, perquè realment serà absolutament un dia molt maco.
Doncs veurem si és a les 7, a quarts de 8 o a les 8 d'aquest diumenge, però ens hi sumem des d'aquí, aquesta crida, que s'assumi tota la ciutat i que sigui un ambient preciós a la nova Creu Alta. Qui sap si repetint aquella fotografia que hi ha a la sala de premsa Miguel Creda contra l'Eibar, precisament, de l'estadi ple. Gràcies, Bruno Batlle, una abraçada.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Sergi, clar, és que és tot tan recent, sí, que tampoc pots entrar tant al detall de viatge, etc.
Sí, el que sí que més o menys ja s'intuïa, i ara ho ha confirmat el director general, el tema de l'horari, com a mínim aquesta franja que ja apuntàvem ara fa una estona de tarda, vespre, més vespre que nit, pel que ha vingut a dir Bruno Batlle, però crec que és un encert, donant per fet que ens pesi molt o poc o gens, el clàssic col·lapsa molt, segresta a bona part de l'aficionat del futbol i també a socis del Centre d'Esport Sabadell, ja no dic de quin color puguin ser a més, però que està bé que un cop hagi passat ja tota la voràgine del clàssic, la gent es pugui centrar, els arlequinats fidels segur que no fallaran, els no tan fidels espero que s'acabin d'engrescar, i encara que sobre el paper, sempre estem dient el mateix, i aquí faig una reflexió que els de casa ja m'heu sentit dir més d'una vegada al llarg de les últimes setmanes, gairebé de, no sé si de senyor que ja comença a pentinar moltes canes, però respectant totes les opinions i a tota la gent que li vol treure mèrit o que li vol restar importància al fet de tornar a tercera divisió, és a dir, a la primera federació, ja et dic, a mi m'agrada recordar que l'última vegada que vam sortir d'aquest pou de la quarta categoria va ser via playoff, va ser patint, si em permeteu, ja sabeu que sóc molt de carrer, patint com rates al desaparegut o abandonat Lluís Sitjà, i que ho vam celebrar d'allò més bé i d'allò més gran quan es va consumar l'ascens a Mieres davant el Caudal, tot i que l'eliminatòria estava sentenciadíssima des del partit d'anada amb el 4-0. Per tant, torno a dir que cadascú opini el que vulgui, que cadascú faci el que vulgui, però jo crec que si l'equip acaba sortint d'aquí, s'ha de celebrar com toqui i s'ha de lluitar com toqui per aconseguir-ho.
Mira, l'Arlequinado Viajero deia un detall aquí en el xat que és molt important de cara a intuir per on poden anar els trets del segon partit, del de tornada. L'Eibar juga el dissabte dia 17, és a dir, aquell cap de setmana, el de tornada, estic parlant, a casa, a Ipurua, dissabte contra el Burgos. Per tant, s'intueix que no es jugarà dissabte, hauria de ser diumenge, l'endemà, que seria el més normal de tots, i si s'han d'obrir les portes d'Ipurua, doncs seria allò, 24 hores després d'un partit de la Lliga iPromotion.
No seria la primera vegada, però sí que això potser ho dificulta una miqueta més. Veurem, veurem, en tot cas. És molt d'hora, de moment anem a centrar-nos en el partit d'anada, que és aquí a l'estadi, i això sí que ho sabem segur.
Última connexió amb l'exterior, el podcast Goazen Eibar, parlant del conjunt armero, del conjunt Eibar-Tarra. Tenim allà l'Àngel Llorà, que ara us confessaré la veritat. O sigui, teníem pactats 3 de 4, però avui hem parlat amb Mitja Euskadi i que seguissin el filial de l'Eibar gairebé impossible. Trucaves a les redaccions de diaris, de ràdios, i et deia, no, aquí no hi va ningú directament. Àngel Llorà, què tal, com estàs?
Pues bé, molt bé, molt bé. Content que hagi tocat al Sabadell per poder anar a veure el partit a Sabadell.
Tu ets del podcast Goazen Eibar, però et dius Àngel, parles català, d'on ets tu?
Bueno, soc d'aquí, la meva parella és d'Eibar, llavors, bueno, massa temps junts com perquè m'ha integrat totalment a la cultura eibartarra. I com tu dius, com ningú parla ja de l'Eibar, és molt difícil que mitjans facin eco de les notícies de l'Eibar, doncs vaig decidir fer un podcast i la veritat que és una activitat que m'enriqueix molt.
Però quan dius que ets d'aquí, a on et refereixes concretament?
A la Llagosta, bueno, no sé si coneixes on, sí, on queda.
Sí, sí.
Doncs pues d'allà soc.
Perfecte, doncs un català que segueix a l'Eibar i que anirà als dos partits o no d'aquesta eliminatòria?
Intentarem, perquè també s'ha de dir a veure on es juga finalment, si a Upe o a Ipurua, però estaria molt bé que es jugués a Ipurua.
Clar, hi ha hagut un, no sé si una espècie de premi, el fet de jugar contra l'Arenas a Ipurua, al filial, però normalment juga sobre gespa artificial a Umbe, a la ciutat esportiva. Clar, estem parlant de 8 vegades més capacitat jugar a l'estadi del primer equip o fer-ho a la ciutat esportiva. Això allà a Eibar s'ha entès com a tal, com un premi, o s'entén que el play-off també serà Ipurua, o no se n'ha parlat?
Bueno, ara caldrà veure si es farà o no. Jo crec que sí, perquè en partits importants, ja sigui de femení, abans de jugar a Ipurua, com ara ho fa, doncs sí que partits determinats això ja passava, ja anaven a jugar a Ipurua. Llavors entenc que en aquesta situació doncs, també el filial acabarà jugant a Ipurua, però clar, com he comentat, dissabte hi ha partit, llavors no sé com ho faran.
La última sobre el filial, sobre aquest Eibar B, ha acaronat l'ascens directe, li portava 5 punts al segon, faltant res, 2 mesos per acabar la Lliga, i en canvi arriba al play-off en una dinàmica molt, molt, molt negativa. No sé si hi ha alguns jugadors que ja hagin tret el cap amb el primer equip, o quines referències tens de l'entrenador o d'aquest segon equip Eibar-Tarra?
Bueno, era un equip que assolia la categoria d'aquesta temporada, era, diguem, novell, i la temporada que han fet és molt notable, hi ha molts jugadors interessants, des de passant pel Galatza, Iker Aldai, Uzua, o sigui, hi ha jugadors molt interessants que ja estan en dinàmica de primer equip, i jo suposo que la temporada que ve estaran en el primer equip.
Doncs Àngel Llorà, del podcast Goazen Eibar, català però de l'Eibar, que tant de bo que ens trobem, tant a casa com a fora. No et puc desitjar sort en aquest playoff, ja m'entendràs, que tingui tota la sort del món, que li tenim molt de carinyo i molta estima aquí a Sabadell, a l'Eibar, al primer equip, però en el cas del filial no podem ser imparcials. Cuida't molt, gràcies, una abraçada, Esquerri Casco.
Igualment, que vagi bé.
Garcés, ho rematem, ha tocat l'Eibar bé, ara repasso totes les eliminatòries. Què tindrà l'Eibar, que cau simpàtic aquí a Catalunya, que té penyes aquí, tot i ser un club humil, però que en canvi vas al País Basc i és gairebé impossible trobar. De fet, mira, avui parlava amb Ràdio Sant Sebastián i preguntava, a Ràdio Eibar qui fa el futbol, qui fa esports? I em deia,
no hi ha Ràdio Eibar.
No, em diu, sí, hi ha Ràdio Eibar, hi ha emissora de la cadena SER, però el que és esport ho fem des de Donosti, i per tant t'estàs adreçant a la persona adequada, però dona gràcies que de tant en quant segueixo a l'Eibar com per pensar en el filial.
Sí, sí, és un equip que, o una entitat que viu evidentment a l'ombra de la Real Societat per la proximitat, i és cert que els anys de primera divisió, que no han estat pocs a la història recent de l'Eibar, li van fer aquest foradet. Ara de nou amb l'equip a segona, doncs allò perd pistonada, i era evident, estava cantat, i si fas un símil proper aquí a Catalunya, doncs podria ser, que m'entengui tothom, un Espanyol B o un Girona B, per allò d'allunyar-lo del Barça Atlètic, que aquest menja part, doncs gent que pugui seguir, si no són del propi club, és molt difícil que els mitjans grans, perquè ens entenguem, els generalistes, tinguin algú especialitzat en un filial o en un equip de, del planter. Per tant, era complicat, però bé, com a mínim hem trobat aquest podcast que parla de l'Eibar, i encara que sigui així, per fer una primera pinzellada, ens fem una idea del, del rival que es trobarà el Sabadell en aquesta primera eliminatòria de descens.
Mira, ens deien el Fabián, l'AFP o l'Arlequinado, que no s'havia escoltat del tot bé, que si podia fer un resum molt ràpid, de seguida vaig, i també amb les piulades creuades ja entre l'Eibar i el Sabadell. Deia bàsicament que ell entén que jugarà a Ipurua i no a Umbe, perquè en els partits importants tant del filial com del femení s'han obert les portes de l'estadi. Per tant, entén que no jugarà a la Ciutat Esportiva, sinó que serà a Ipurua.
Tant de bo.
Tant de bo. Que el filial acabava d'aterrar aquesta temporada a la categoria i que tot i això ha estat a dalt i que té jugadors que estan traient el cap amb el primer equip i que són joves promeses que tenen fan bona pinta, però que és veritat que anava, com li preguntàvem, a dalt de tota la classificació i que s'ha desinflat una mica en les últimes setmanes, i ja gairebé a tall d'anècdota que la seva parella és d'Eibar i que per això li ve aquest punt de, tot i ser de la Llagosta, ser aficionat eibartarra, i deia, clar, si vosaltres heu tingut aquest problema de no trobar ningú que normalment informi de l'Eibar, imagina't nosaltres que som seguidors de l'Eibar, no tenim gairebé a on adreçar-nos per saber el què, i per això hem creat aquest podcast Guazen Eibar. Per tant, l'Àngel Llorà, que teníem dificultats per escoltar-ho, però més o menys era aquest, aquest testimoni. Deia l'Oriol Ferran, què passaria en l'hipotètic cas que l'Eibar baixés, que jugaria el playoff? Segur, perquè hi ha decalatge entre quan juga l'eliminatòria de descens al filial i quan, suposadament, que no fa pinta, acaba baixant el primer equip. O sigui que no hi hauria cap afectació al Sabadell. Deia, tema tuits, fa res, 5 minuts, l'Eibar deia, reencuentro con viejos amigos. Molt, en català, això, a partir d'ara en català tot l'Eibar. Molta sort en l'eliminatòria, @CSabadell. Ens veiem en uns dies a la nova Creu Alta. I responia al Centre d'Esport Sabadell, serà un plaer tornar a Ipurua. Per tant, el Sabadell dona per fet que serà a Ipurua. I rebre-us a la nova Creu Alta, l'Asterarte Lagunac. Per tant, responent en euskera també al compte oficial del Sabadell.
Vagi per endavant. Diferents arguments. El Sabadell deu estar pressionant perquè sigui Ipurua, ja t'ho dic ara.
Sí.
I bromes a banda, la segona...
Moltes gràcies, no us volem veure un bé.
Correcte. Agraïment al director esportiu del Sabadell, que ha acabat sent els nostres ulls en el sorteig. Lucas Viale és qui ha solucionat el tema, no del tall en si, sinó de com havia quedat, perquè més intriga no podia haver-hi que just en el moment que tens la boleta de l'Eibar a la mà, surti i està allà la senyal.
Mira,
hem de dir, no només a la nostra transmissió, sinó en general. Ha estat un problema general, però bé.
Ara vinc, Sergi Parc. El Pedro Salado, per via interna, ens deia que a través d'un conegut seu, font fidedigna...
Ja té entrades.
Que serà Ipurua, perquè diu que ja només per una raó de temes de seguretat no deixaran pujar a un partit d'aquesta transcendència, pujar, per el que deies abans, d'on està la Ciutat Esportiva ubicada, a Umbe. Per tant, hem d'assumir que d'aquí a 12-13 dies ens toca fer les maletes per anar a Ipurua i no a Umbe, a no ser que hi hagi una sorpresa majúscula. Sergi Parc, he de repassar les eliminatòries i gairebé acomiadar aquest Twitch d'hora i mitja que portem. Què t'expliques de bo?
Mira, només he baixat, per això que feia referència al Sergi de que ens hem perdut el tema de la bola i això, que com deia el Sergi, jo baixava perquè hem revisat el vídeo ara a la redacció amb el Pau Vituri de tot l'streaming dels sorteig de la Federació Espanyola.
Ha estat
per
un tall general.
Ha estat allò nostre, per dir, demanem disculpes des de Ràdio Sabadell per si ha estat una cosa nostra. Bé, hem repassat el vídeo i quan recuperes el directe, treuen la bola del Sabadell i quan està a punt de treure la bola del rival, salta el fragment i ja repassen totes les eliminatòries. Per tant, ha sigut un error de l'estreaming de la Federació Espanyola, per tant, mala sort, més mala sort impossible, és a dir, una hora esperant allò el sorteig i just quan va sortir la bola del rival del Sabadell es talla la senyal de la Federació Espanyola.
Podem especular molt de sarcasme, ironia i mala bava, Soterato a la Federació... amb el tall. Sort que hi havia centenars de persones a la sala Luis Aragonés i, per tant, aquí no hi ha... Ah, és broma, o sigui, ara que la gent no agafi allò amb pinces. Confirmem el que dèiem, que el Sabadell, ho deia Bruno Batlle, ho ha dit fa una estona en directe aquí a Ràdio Sabadell, primera reacció institucional del Centre d'Esports després de conèixer l'aparellament. El Sabadell vol jugar entre les 7 i les 8 de diumenge, el partit de la primera eliminatòria a casa, l'anada contra l'Eibar B. I els socis gratis. Ho ha deixat molt clar, que després de l'any que portem i amb tot el suport que ha rebut l'equip, els socis gratis hi animen a la resta de la ciutat perquè hi hagi un gran caliu. I el que es comenta ara a través del xat, que l'Eibar juga el cap de setmana de la tornada a casa contra el Burgos el dissabte. Per tant, si és Ipurua, serà 24 hores, o vaja, l'endemà, no dissabte, sinó diumenge. Per tant, Sergi, anem aclarint ja tot el tema. Va dibuixant-se això que portem res minuts només, des del tall de l'emissió de l'streaming de la federació.
Sí, sí, a poc anirem, i de tota manera sempre diem el mateix, que tothom estigui atent a les xarxes socials de Ràdio Sabadell, al portal web d'aquesta casa, a part de l'antena, evidentment, i aquest vespre, que no oblidin, Pau Vituri deu estar allà preparant-se a fons què és això de l'Eibar, qui són aquests d'Ipurua, d'Umbe, on està Umbe, bé, tot una mica...
Pot baixar amb bufanda, inclús,
perquè,
al directe.
Correcte, perquè avui toca Tribuna Preferent, que ningú es perdi la cita, perquè si ja de per si sempre hi ha coses interessants, en dies com avui, a les 8, Tribuna Preferent amb el Pau Vitur i el Roger Benet i tots plegats, per explicar segur algun detall més dels que a hores d'ara encara no tenim, però que, com dius tu, a mesura de les pròximes hores anirà avançant la cosa i segur que anirem coneixent molta més informació.
Com a seguidor de la Real, em pregunta Sergi Parc que què vol dir la traducció de l'euskera de Goazen.
No t'ho sabria dir. No t'ho sabria dir amb literalitat, però és...
És un crit de guerra.
Sí, sí, està dintre dels crits d'ànim.
Guazen Eibar.
Un cognom no podria ser.
No,
podria ser un cognom.
Bueno, podria ser un nom, perquè l'euskera ja saps que agafa i de qualsevol cosa en fa un nom.
Vols explicar l'anècdota també?
No, clar, jo he fet un acte d'Àngel Guazen.
No. Li he passat el contacte que era Àngel Guazen i em diu, no, el cognom serà Guazen.
Senyor Guazen, com està?
Però no, al final Àngel Llorà.
Àngel Llorà. De fet, no era ni Àngel, imagina't.
Correcte.
Sergis, alguna coseta més?
Res, anem a treballar una mica més, va.
Repassem els 10 aparellaments i acomiadem el directe. Torrent, La Unión, Ávila, Cacereño, Getafe B, Numancia, Teruel, Atlètic Balears i Estepona S de Logroñés, de la via de cinquens contra segons, de la del Sabadell, Rayo Majadahonda, Unió Esportiva Sant Andreu, Utebo, Talavera, Fabril, Ucam, Sabadell, Eibar B. Insistim, l'anada diumenge entre les 7 i les 8 de la Nova Creu Alta, la tornada Ipurua diumenge següent i Antoniano Avilés. Hem fet el programa amb una feinada de molta gent avui, del Sergi Garcés, del Sergi Parc, del Pau Vituri, del Pau Roche, de la Meritxell Dambrink, del Roger Benet a la realització, el control de so de la Rocío García i del Toni González. Us ha parlat l'Adrià Arroyo en nom de tots ells. El directe el podeu recuperar també tant al Twitch com al YouTube i al podcast de Ràdio Sabadell, radiosabadell.fm. I avui a les 8, Tribuna Preferent amb el Vituri. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.